Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Doncs en plena Setmana Santa ha entrat en vigor avui mateix l'augment de la taxa turística que, en el cas de Barcelona, directament es duplica i a la resta de Catalunya anirà augmentant de forma progressiva fins al 2027. Per posar un exemple concret, si anem a un hotel de 5 estrelles a Barcelona, pagarem 7 euros per nit i hem d'afegir 5 euros més de recàrrec municipal. Per tant, en total, 12 euros més per nit. La quantitat variarà en funció del tipus d'establiment i categoria, però al mínim sempre seran 6 euros. I en el cas d'establiments de fora de Barcelona, la taxa pot arribar als 4 euros i mig. Si fem una mica de memòria, aquesta taxa turística es va començar a aplicar a Catalunya a finals de l'any 2012 i des d'aquell moment s'han recaptat més de 740 milions d'euros. A partir d'ara, el que es recapti, el 25%, es destinarà a polítiques de vivenda i la resta a promocionar i millorar infraestructures turístiques. El sector turístic sempre ha estat molt crític amb aquesta mesura, molt més ara amb aquesta pujada. Diuen que no se'ls ha tingut en compte i critiquen que s'apliqui una mesura doncs amb una visió únicament barcelonina. S'aplica a tot arreu sense tenir en compte la singularitat de cada territori. Barcelona sí que té un problema amb el turisme, però hi ha moltes altres ciutats que no i que igualment han d'aplicar aquest impost. Hotels i apartaments alerten que aquest increment pot fer perdre competitivitat a Catalunya respecte a altres destinacions. És el que diu el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos.
Tindríem que ser, o els polítics tindrien que ser conscients de la realitat, no? És a dir, Barcelona és una ciutat extraordinària, però vull dir, no és única a Europa. I el que no té sentit que ens posem nosaltres com la taxa turística segona més cara de tota Europa, tenint en compte ciutats com Madrid, Roma, París, Milà, Londres, Atenes, Múnich.
És el que diuen des del Gremi d'Hotels de Barcelona. I Miquel Gotanegra, president de la Federació de Càmpings de Catalunya, considera que l'augment pot afectar especialment en temporada baixa, que és quan el perfil de client és més sensible al preu.
El sector del càmping en temporada baixa està creixent molt i està creixent molt amb un client sènior de manera desestacionalitzada, no? I aquest client és molt susceptible al preu perquè al final estem parlant de que la nostra competència en temporada baixa és la resta de les comunitats autònomes de l'estat espanyol del litoral, o sigui, la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia, no? I cap d'aquests llocs tenen l'impost, no?
I parlem ara també amb el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, que és el Xavier Guardià. Què tal, Xavier? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, a Barcelona la taxa es dobla a partir d'avui, a la resta de Catalunya l'augment serà progressiu, el 2027 també s'haurà doblat. El sector no està a favor d'aquesta mesura de pujar la taxa turística. No sé si consideren que és una mesura que pot provocar doncs, que els turistes busquin destins propers que els hi surtin més barats, és a dir, que ens estem encarint respecte a la nostra competència directa.
És cert. Primera, perquè a vegades els problemes de Barcelona sembla que siguin tot Catalunya, no? Nosaltres no tenim problemes ni de massa turisme, ni d'aquest problema no el tenim. Segona, que a més és un impost directe, és un impost posat que no entenem ni per què es fa, ni per què es doble, bé, no hi ha cap explicació. A més, el 25% va per vivenda protegida, que tampoc entenem perquè un turista o el sector turístic ha de pagar la vivenda. En tot cas, si hi ha un problema de vivenda, que és cert, l'ha de solucionar el govern, però no pas un impost turístic. Uh-huh. A més, nosaltres també demanàvem que d'alguna manera sigués gradual, que a l'època de juliol i agost potser sí que podries posar aquest nivell, però que les èpoques de fora temporada, diguem, al començament i al final, cap a l'octubre o així, no té cap lògica que l'impost turístic sigui el mateix que comporti el mes d'agost, perquè l'empresari ja fa un esforç tenint obert a baix preu com perquè damunt després hi tingui un impost al damunt. I, per altra banda, nosaltres tampoc entenem que hi hagi que els municipis puguin tindre la possibilitat d'una pujada a més. Nosaltres el que dèiem és que de lo que recauda la Generalitat, el 70% més pels municipis i el 30% fos per la bossa del turisme, que en diuen ells. Per què? Perquè entenem que també l'Ajuntament és el que sap millor en què invertir pel bé del turisme.
Clar, en el cas de Tarragona, Xavier, aquest augment de la taxa pot afectar doncs, escapades de cap de setmana, el turisme nacional, el turisme més de proximitat, no? Tarragona és molt important, el públic català i de la resta d'Espanya, i aquest turisme interior de proximitat és més sensible als preus. Fins a quin punt pot influir a l'hora de triar un destí, haver de pagar o no una mica més per aquesta taxa?
De tots els mercats, perquè tothom és sensible. Això de que només és sensible al mercat interior no és veritat. Un senyor francès també és sensible al preu. Tots som sensibles als preus. I, a més, el que dèiem abans, Barcelona, les seves competències, que són les ciutats mundials, tenen taxa turística. Les nostres competències no en té ningú. Ni la costa valenciana, ni la costa andalusa, ni les illes, que són la nostra competència, no tenen en cap moment taxa turística, impost turístic. Aquesta és la primera. I la segona és el que deies. El primer client de Catalunya és el català, eh? O sigui, li estem posant un impost al català, l'espanyol i la resta d'Europa i el resta del món. Però el primer és el català. No té cap lògica. És que el problema és que l'impost com a tal no té cap lògica. L'única lògica que té és la recaudatòria. Clar, això a nosaltres és molt sensible, perquè més del 26% del PIB a la província de Tarragona el provoca directament al sector turístic. Si a més hi poséssim els proveïdors, segurament s'aniríem a un 40%.
Ara ho deies tu, Xavier, que en el cas d'Espanya només Catalunya i Balears tenen un impost turístic obligatori. Això representa doncs, un greuge comparatiu respecte a altres territoris també amb molta demanda turística, no? Tu comentaves ara mateix. Deixem de competir en les mateixes condicions. Hi ha una pèrdua de competitivitat respecte a altres territoris.
Sí, clar, perquè vulguis que no, és allò per exagerar-ho. Un client que vol anar a Sant Carlos o a Vinaròs, no? Doncs li sortirà més barat. El mateix hotel, les mateixes condicions, o sigui, tot el mateix. Però, a més, quan crees la possibilitat de que els municipis que toquen tinguin diferents imposts, encara ho agraeixes més, perquè Barcelona sí que es ven com una ciutat, i és una ciutat, però nosaltres ens venem com un destí. Llavors, i nosaltres treballem molt amb turoperador, també. Llavors, el turoperador, clar, quan ho expliqui el seu client, li dirà, no, escolti'm, esperi's, miri, si vostè va al Vendrell, li costarà tant. Si va a Calafell, que és al costat, i que quasi bé es toquen els hotels, li costarà un altre... No té cap lògica, eh? Ostres, nosaltres creiem que el problema sempre és el mateix, a més. Quan parles amb la Generalitat, que hi hem estat sentats per negociar, te diuen que és perquè Comuns els apreta. Jo m'agrada recordar que Comuns a la província de Tarragona no té representació. Llavors, quina culpa en tenim nosaltres de que comença com uns a polítics? Hi ha d'haver un govern que sigui prou serio com per determinar quines són. Perquè ens diuen que ens entenen, però després posen l'impost igual.
I a curt termini, crec que aquesta pujada no ha afectat a les reserves que ja s'havien fet prèviament, no?, per Setmana Santa, però si pensem ja en clau d'estiu, això sí que es començarà a notar, eh? Jo no sé, hi ha un altre factor que potser sí que ens podria beneficiar, i és que bueno, ens hem convertit en un destí estable i segur en un moment de conflicte global, i això pot acabar primant per sobre del que pugui suposar aquesta taxa?
No, o sigui, és que el problema... Nosaltres som un destí turístic de nivell, de primer nivell mundial. És igual que passi el que passi on vulgui. Nosaltres som un destí de primer nivell mundial. Llavors, ho som, de primer nivell mundial. Ara, clar, el sorprenent és que les nostres administracions ens posin pals a les rodes. No, és que no té cap lògica. Per què? Perquè no té cap lògica. No? O sigui, és el concepte. I el concepte sempre acaba sent una mica el que deia abans, i sento ser reivindicatiu amb aquest fet, comarcalista, però el problema el té Barcelona. Barcelona té problema de turismofòbia, Barcelona té problema d'allotjament i de vivenda, i Barcelona té el problema de que vol recaudar més. I, a més, les seves competidores també tenen taxa turística. Llavors, d'anar a Roma, anar a Amsterdam, o anar a Londres, o anar a París, o anar a Barcelona, o anar a Madrid... Doncs és similar. Anar a la Costa del Sol o vindre a Catalunya no és similar. No val la pena, diguem-ne. És tonteria que nosaltres mateixos posem pals a la roda a la nostra eficàcia. I, repeteixo, Catalunya som líders mundials. No hi ha cap altra rama de l'economia en la que siguem líders mundials. I sembla que a vegades ens fa com a vergonyeta dedicar-nos al sector turístic.
Clar, al final el que s'ha fet és aplicar una mesura pensant en clau barcelonina sense tenir en compte la singularitat de cada territori.
Clar, perquè si Barcelona no vol més turistes, que ho digui obertament, jo no vull més turistes, d'acord? Nosaltres, aquest govern, també és el que no ens diu res de Hard Rock. Nosaltres volem el Hard Rock. Si Barcelona no el vol, és el seu problema. Si Barcelona no vol més turistes, és el seu problema. Nosaltres no volem més de turistes. Nosaltres fa un parell d'anys des de la Federació vam fer un estudi preguntant a tots els municipis, tant costaners com d'interior, que es dediquen al turisme, que no s'hi dediquen, que viuen d'ell, que no viuen d'ell, que viuen de l'agricultura, si volien més turisme, i el 95% de la gent vol més turisme, perquè aquí ens agrada el turista.
Molt bé, doncs veurem d'aquí a uns mesos, sobretot de cara a l'estiu, l'impacte que té aquesta mesura d'augmentar la taxa turística i si això afecta a la demanda i si Catalunya acaba perdent competitivitat respecte a altres territoris. Segur que tenim ocasió de tornar a parlar. Xavier Guàrdia, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies i bona Pasqua.
Igualment, que vagi bé. Bona tarda. I pel que fa al temps, doncs encara avui i demà també s'esperen nevades importants al vessant nord del Pirineu. El vent també continuarà bufant amb força en les pròximes hores a l'Empordà i als cims del Pirineu, però serà el final d'aquest episodi. Divendres, un dia molt més tranquil i la millor notícia és que ens acostem a un cap de setmana anticiclònic amb predomini absolut del sol i unes temperatures que aniran cap amunt. Per tant, uns dies de molta estabilitat els que venen per gaudir d'aquesta Setmana Santa, sobretot pels que marxeu fora. I del temps al trànsit, en les pròximes hores, com deia, arrenca la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa. Sapiguem si hi ha moviment a aquesta hora. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments destaquem un parell de punts, sobretot pel que fa a incidències, afectacions especials. A l'A7, a l'autovia A7, a l'altura de Tarragona, el trànsit de moment es troba tallat en sentit sud a causa d'un camió incendiat, un camió que s'ha incendiat en aquest punt. De moment, com dèiem, l'autovia es troba tallada a Tarragona, sentit sud, i de moment hi ha un quilòmetre i mig de retencions en aquest punt. L'altra zona, en aquest cas, és l'autovia 2, a l'altura de Martorell, tocant a Abrera. Aquí, a causa d'un vehicle avariat, ara ja retirat al voral, queda lentitud, encara alguna aturada intermitent al llarg d'uns 2-3 quilòmetres, sobretot a la zona de Martorell d'aquesta autovia i en sentit Lleida. A la resta de trams, de vies, de moment les aturades habituals, a aquesta hora de la tarda, sense grans dificultats, sobretot en volum de trànsit, la C-58 a Montcada, d'entrada a Barcelona, o també, en aquest cas, la B-20, a l'altura del Prat de Llobregat, de sortida. És tot, bona tarda.
Fem ara una petita pausa i de seguida parlem de sanitat, dels incentius que s'han començat a implementar ja en alguns centres sanitaris a canvi de reduir la durada de les baixes laborals. Una mesura molt polèmica i que rebutgen professionals i sindicats que coincideixen en que això doncs, condicionarà absolutament la seva feina. De seguida en parlem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. ¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Porque había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, esto como es.
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és: huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja sones als lavabos olorant pintura.
Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía Cope.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Cope Catalunya i Andorra.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot i les crítiques, ja s'han començat a implementar incentius als centres mèdics que redueixin la durada de les baixes als pacients. És una mesura polèmica, ha aixecat molta polseguera, però el govern la continua defensant perquè considera que ajudarà a reduir les demores en proves diagnòstiques. Una altra cosa és el que denuncien entitats, plataformes i sindicats, i és si això condiciona o no la feina dels professionals sanitaris. Li preguntem a l'Enrique Rodríguez Ruiz, que és secretari d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya. Enrique, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, el fet d'incentivar que les baixes laborals siguin més curtes, això condiciona o no la feina dels metges?
Home, jo estic convençut de que sí, la condiciona, entre altres coses perquè estem parlant de salut i no d'un criteri econòmic pur i dur, que vull dir amb això. El primer és que la persona està malalta, i la persona està malalta per algun motiu. I quan un facultatiu decideix donar-li la baixa a un treballador o a una treballadora, perquè això ho hem de tindre en compte, no és que la persona decideixi això com situa amb el seu relat a la patronal, que per mi el que ha fet a la Generalitat és rendir-se aquest relat de la patronal, és perquè té una patologia o té una situació que de vegades necessita un diagnòstic i d'unes proves, i és cert, no?, que n'hi ha aquestes llistes d'espera i de més, però a nosaltres ens interessa molt també és veure l'origen d'aquesta malaltia, que normalment, massa vegades, jo crec que la majoria, té un origen laboral. D'aquí també l'estratègia que té la patronal amb criminalitzar primer el treballador i l'altre en situar que és la sanitat pública la que té un problema, no?, per atendre. Però escurçar els dies de baixa no és la solució.
Clar, justament és el que t'anava a preguntar, no? Algú pot pensar que s'està penalitzant el treballador o el metge. Es pot interpretar que alguna cosa doncs, no s'estava fent bé. Però, clar, en algun moment es parla de recursos, perquè, clar, aquestes llistes d'espera per fer-se una prova va molt lligat a situacions molt precàries als centres de salut, no?, a la manca d'especialistes.
Clar, aquí tenim, el primer és una falta de prevenció amb els dies de treball. I el segon, tenim una manca, com tu bé situaves, que ens porta a tindre tres llistes d'espera. M'has de permetre que ho expliquessi. Una són per les consultes, sobretot, que parlen de l'atenció primària. L'atenció primària podem tindre un problema, però el problema greu ho tenim per un cantó. Els metges especialistes, que aquí n'hi ha una llista d'espera important. Segon, les proves diagnòstiques, no?, que aquí també tenim, però lògicament, per prendre un diagnòstic o per situar un diagnòstic un metge, de vegades necessita, moltes vegades necessita una prova diagnòstica, un TAC, una radiografia, el que sigui. I la tercera, n'hi ha una llista d'espera també d'intervencions quirúrgiques, o sigui, n'hi ha persones que estan en una situació d'espera perquè necessiten una intervenció i això també provoca una llista d'espera. Això és cert que passa. Llavors, destinar recursos a la sanitat pública ha d'anar en aquesta direcció, no? En la direcció d'enviar la gent a treballar. Que això el que estan fent les mútues d'accidents de treball i infermeres professionals, no? O sigui, les mútues de treball. Que per un cantó estan perseguint el treballador a la treballadora trucant-lo cada 5 minuts, deixen que ho digui així, ha estat al punt de que n'hi hagi alguna mútua d'accidents que està utilitzant la intel·ligència artificial per trucar els treballadors el primer o el segon, la primera setmana que està en una situació d'incapacitat transitòria.
El govern, a veure, insisteix en que no es tracta de retallar cap dret, no? El dret que té qualsevol treballador o treballadora està de baixa si és que té un problema de salut, sinó que el que es vol evitar és que aquestes baixes s'allarguin innecessàriament, sobretot en àmbits com la salut mental o amb el tema muscular, no? En aquests àmbits és habitual que aquestes baixes s'allarguin molt en el temps.
Si em deixes donar-te alguna dada, molt clar, poca, sí. Perquè a mi m'agrada més de parlar de situacions, però alguna dada. Mira, les baixes en Catalunya, a Catalunya, més del 53%, el 53,6% del total, són de 1 a 3 dies. O sigui, que moltes no suposen ni que la persona cobri aquests dies, perquè la majoria dels convenis diuen que els 3 primers dies no es cobra res. Val? Això és la primera. La segona, per què passa això? Perquè tenen un pressing normalment de la mútua per tornar a treballar. Això provoca després recaigudes. Què passa també? Pues que la persona, quan està de baixa, cobra menys o no cobra aquests primers dies. Per situació econòmica, agafen l'alta ràpidament per no perdre més calés. Llavors, les baixes llargues de més de 12 mesos és un 1,8% de les baixes a Catalunya. Això sí, acumulen el 32,3% del temps, no? O sigui, són baixes llargues, no? Clar. Com és lògic, no? I parlaves d'osteomusculars, són el 20%. Són el 20%. Però l'origen normalment de la baixa osteomuscular o de la baixa de salut mental té un origen laboral clar que no es vol reconèixer. I aquí, per això et deia que la Generalitat ha entrat en el discurs trampós de la patronal, perquè vol desviar l'atenció d'on està l'origen per situar-lo amb la salut, amb el sistema de salut públic, aquí on estan acabant quasi bé totes les, moltes baixes, no?, que són d'origen laboral. Un exemple és la salut mental, que del 2015 fins ara ha augmentat un 192% les baixes per aquest motiu. I només el 0,17% acaben reconeixent l'origen laboral.
I aquests incentius econòmics, Enrique, van a parar al pressupost dels centres, no?
Sí, però bueno, això després no es pot utilitzar per reforçar o incrementar recursos humans o recursos materials per solucionar el que et deien de la sanitat pública, no? De més personal, de més recursos, no? Materials per poder atendre a la persona i que al final es redueixen aquest número de baixes o de dies de baixa perquè les persones es curen. A més, parlen molt de l'índex d'incidència, o sigui, de la quantitat de baixes, però el de prevalència no volen parlar. I no volen parlar de la prevalència perquè és la segona per la cua, darrere de la última comunitat és Navarra i després és Catalunya. O sigui, la prevalència de Catalunya és la segona més baixa de l'estat espanyol.
Molt bé, la veritat és que és una mesura molt controvertida. Veurem com evoluciona i, sobretot, si dona resultats, no? Si s'aconsegueix que un pacient no hagi d'esperar més del compte perquè li facin una prova quan sigui necessari. Enrique Rodríguez, secretari d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place.
Segur que us sentit alguna vegada parlar de l'ONG Pallapupes, que fa 25 anys que treballa en molts hospitals acompanyant a nens que estan ingressats i que, evidentment, doncs, no estan passant per un bon moment, no? S'enfronten a tractaments complicats. Els Pallapupes sempre tenen un somriure per a aquests nens i per les seves famílies perquè no se sentin sols ni tinguin por. Justament s'acaba de posar en marxa la campanya Hi ha pors que no es curen amb medicina, una campanya que, a més, vol recaptar fons, i la Yaiza Nieto és la cap de marca de Pallapupes. Hola, Yaiza, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs a veure, el primer de tot, com està anant aquesta campanya, com es pot col·laborar i a què es destinaran els recursos que es puguin aconseguir?
Doncs sí, mira, aquesta campanya, mira, em fa especial il·lusió parlar d'aquesta campanya perquè ha estat iniciada per la Gemma Pedret, que és una voluntària i col·laboradora de Pallapupes i també mostra com, d'alguna forma, qualsevol persona a títol personal pot col·laborar i formar part d'un moviment. És a dir, aquesta campanya no l'hem començat nosaltres, sinó algú que volia col·laborar amb Pallapupes i crec que això, doncs mostrar-ho a més persones i que també puguin col·laborar és molt potent.
Però com es pot col·laborar? Qualsevol de nosaltres, què podria fer?
Doncs mira, podeu anar a la nostra web, que és pallapupes.org, i allà podeu fer donacions directament.
I hi ha un termini temporal? La campanya s'acaba en algun moment o es poden fer donacions en qualsevol moment?
Sí, es poden fer donacions en qualsevol moment.
Molt bé.
I de qualsevol import, no cal que sigui un import concret, qualsevol, sempre diem que qualsevol granet de sorra pot acabar sent una muntanya, o sigui que...
Perquè després aquests recursos, per què es fan servir, Yaiza?
Tot va destinat íntegrament a les intervencions que fem a l'hospital. És a dir, tot el que aconseguim es destina per visitar més persones hospitalitzades.
Molt bé, i si ens centrem, Yaiza, en el missatge d'aquesta campanya, no? Com s'ajuda als nens a que no tinguin por? Per què l'humor és tan important en un hospital? De fet, sou pioners, no?, en introduir l'humor com a eina terapèutica.
Doncs mira, sí, aprofito per trencar una mica aquesta idea que està molt estesa i que és un canvi que estem fent a Pallapupes, i és que no només treballem amb infants, sí que se'ns coneix més per la nostra feina en infants, que va ser com vam començar, però a dia d'avui visitem a persones de totes les edats que passen per un procés hospitalari, des d'adults en tractament oncològic fins a gent gran o persones que estan en cures pal·liatives. És a dir, diem que visitem de 0 a 100 anys a tothom que ho necessita.
Sí, és veritat que esteu presents en una quinzena d'hospitals de tot Catalunya i també col·laboreu, com tu deies, amb residències i centres de gent gran, no?, fins als 100 anys.
Sí,
com és un dia qualsevol que teniu vosaltres els Pallapupes? Imagino que us enfronteu a situacions emocionalment complicades, no?
Doncs sí, però sempre diem que el nas és com ens ajuda a protegir-nos i a donar el millor de nosaltres. I cada intervenció és diferent. Nosaltres treballem amb la improvisació, però quan arribem a l'hospital fem una cosa que és la transmissió, on el cap d'infermeria o la persona responsable ens diu com està el pacient, doncs Des de dades, per exemple, com està la família, com ha passat la nit, patologies, tot el que nosaltres necessitem saber per personalitzar aquesta intervenció i adaptar-nos a la situació que cal en aquella habitació. Per exemple, hi ha habitacions que el que cal no és fer riure, sinó estar en silenci, tenir presència, però hi ha unes altres que cal riure, que hi hagi joc, que connectin i això és el que fem el dia a dia als hospitals.
O sigui, vosaltres, abans d'entrar en una habitació, sabeu perfectament qui
nosaltres
hi ha dins,
sabem,
no?
Exacte, nosaltres treballem colze a colze amb el personal sanitari, és a dir, som un mes de l'equip, si han de fer unes cures, si s'ha de fer un acompanyament a quiròfan, ens criden perquè som un equip i s'entén que si els acompanyem al quiròfan, doncs aquell pacient té menys por, hi ha reducció de por, d'estrès, i això és el que fem.
I els nens o les famílies o les persones grans sempre són receptives? O hi ha hagut alguna situació en què no els ha caigut gaire bé que entréssiu a l'habitació?
Doncs mira, una cosa que sempre fem és treballar des del respecte. Mai entrem a una habitació on sabem que la feina, que la nostra intervenció no portarà res. Sempre, com fem aquesta transmissió amb l'equip sanitari, ja sabem més o menys com estan les habitacions i mai entraríem, doncs imagina't, hi ha situacions molt complicades a l'hospital. No entraríem amb una guitarra i fent una cosa que pot ser contraproduent.
Els voluntaris, evidentment, sou la base dels papallupes. Quina formació o quines qualitats ha de tenir una persona per poder-s'hi dedicar? No sé si tothom podria fer aquesta feina. Tots estem preparats o no?
Doncs sí, mira, m'encanta que em facis aquesta pregunta perquè molta gent pensa que els clowns de l'entitat són voluntaris i no ho són. I t'explico una mica per què. No són voluntaris perquè nosaltres entenem que aquestes persones han de tenir una formació específica, tant a nivell artístic. Després nosaltres els formem amb un mètode que, clar, moltes persones venen del món artístic, però quan entres a un hospital has de tenir uns coneixements mèdics, has de saber com funcionen els protocols hospitalaris i això és una cosa que tenim una formació contínua perquè volem l'excel·lència tant artística com d'adaptació als protocols.
Molt bé. I com jo deia al principi, acabeu de complir 25 anys. Al llarg de tot aquest temps, a Lleida, com ha evolucionat Papallupes? No? M'imagino que heu evolucionat, però sense perdre aquest esperit inicial, que és introduir l'humor a l'hospital.
Doncs sí. Hem fet molts canvis, però seguint sempre amb la mateixa essència. I al final nosaltres vam començar amb la convicció de que l'humor podia ser una eina de salut. I avui, després d'investigar, de fer estudis científics que ens ajudin a demostrar això, doncs és una realitat. I ara no només, com et deia, vam començar amb pallassos per infants, ara treballem amb persones per totes les edats. Hem incorporat, per exemple, realitat virtual i tenim un projecte on a través de la realitat virtual les persones que són una residència doncs, poden tenir accés a la intervenció de pallapupes i també, per exemple, fem formacions en cura emocional a universitats, formem a personal sanitari i una mica seria això.
Molt bé, Lleiza, doncs esperem que vagi molt bé aquesta campanya que hi ha en marxa i sobretot que seguiu fent la feina que feu tan important en un ambient d'entrada tan hostil com pot ser un hospital, no? I que no faltin els papallupes amb el seu nas vermell, amb el seu humor, que com diu la campanya també cura. Lleiza Nieto, cap de màrqueting de Papallupes, gràcies a tu per acompanyar-nos aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
Gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te voy a contar una notición, aunque seguro que ya lo sabías. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si además te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I seguiré cantant de versos a la luna.
con tan solo tocarme. Sabe cómo hacerlo para morirme al instante.
Estamos en la Linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados, tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley. A través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
Las hipotecas, los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues está muy bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo. Todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Uh-huh. Ahora, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, ni y vienen al abogado, ¿no?, como confidente, como si fuera un cura, incluso.
De hecho, tenemos el derecho... El secreto de confesión, nosotros también.
Muy bien, muy bien.
Como tiene que ser. Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables. A veces la última
solución... llamar al propio banco o pedir... El problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
o a veces te la dan sin que la ofrezcas.
Claro, tienes
con un
crédito
interés
al 10
abusivo.
Y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el crédito al 25. Y luego pides otro, que es más caro, cuanto más caro, más fácil te lo dan, al 25 y lo estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. Uh-huh. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último, no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros, porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia, ¿os habéis encontrado, Ariana, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante?
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, ah, vale, yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Y nadie me ayuda.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906. 900-73-0906, ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Arianna López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I d'aquí un moment el Sergi Tor ens explicarà què està passant al sector del cava. Avui hem sabut que l'emblemàtica Jové i Camps ha marxat de la denominació d'origen del cava, però és que la facturació del sector ha caigut un 10%. El Sergi Tor ens explica de seguida quins són els motius.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este domingo, Barcelona-Rayo Vallecano.
¡Tira Rafinha!
El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu Manolo.
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Scroll. Playlist, scroll, buf, paso,
paso,
tap tap, pim, audio mamá,
ja, ja, ja.
Saltar anuncio, playlist, fueguito,
paso,
scroll, podcast, tap tap, pim,
ja, ja, ja.
Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en Murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que me subas los cuernos que quieras cantar. Más fuerte de mi vida después volverá. 16 añitos emocional. Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar. Otra vez de cero todo vuelve a girar. Suena zapatillas y después Peter Pan. No, no vuelve, lo dije y jamás volverá. El canto y yo estamos vivos, las manos donde están. Éramos felices, no es...
Si hi ha un producte que identifica la Catalunya agrària i gastronòmica és, sens dubte, el cava. És un producte que lidera exportacions i que té una qualitat i una tradició sense pal·liatius. Però també és veritat que és un sector doncs, que està patint dues crisis ara mateix. Una crisi és d'unitat. Hi ha un degoteig d'empreses que estan marxant en els darrers 7 anys de la denominació d'origen del cava. L'última, justament aquest matí, l'emblemàtica Jové i Camps. I l'altra crisi, la segona, doncs, té a veure amb les vendes. Ha caigut un 10% la facturació. I per si això fos poc, el Consell Regulador no troba president. I ens preguntem què està passant en el sector del cava, Sergi Tor.
És un sector, Yolanda, colpejat per la Covid i la sequera, com factors externs, recordem l'era de Freixenet, i un canvi en la societat en el consum d'alcohol. Així, en números globals, l'any 2025 es van vendre un 13% menys d'ampolles, amb una pèrdua de facturació global del 10%. La caiguda del consum internacional va ser més important, amb un 18% de caiguda, mentre la del mercat nacional és del 2,4%. Bèlgica és el principal país exportador, però les vendes han caigut en un 13%, mentre als Estats Units la caiguda és del 18% i al Regne Unit del 12%. I ara arriba la crisi d'unitat. La denominació d'origen del cava reuneix hores d'ara 349 cellers amb unes vendes globals de 2.050 milions d'euros, tot i la caiguda d'aquest 10% en la seva facturació, amb 190 milions d'ampolles venudes l'any passat. El 2018, sis socis creen a Corpinat, una marca col·lectiva d'escumosos. Ja tenen 23 marques i avui s'ha confirmat l'últim fitxatge, la històrica Jouvé Camps, bodega líder amb ampolles Gran Reserva i que té una facturació de 27 milions d'euros i un 24% de vendes a l'exterior, liderant Canadà, Noruega i Perú. La consellera delegada de la bodega referida, Meritxell Jouvé, explica que el moviment d'anar a Corpinat té a veure amb millorar el mercat exportador i posa la mirada als Estats Units.
Tenim tots els elements necessaris per poder constituir una categoria al món dels espumosos de nivell internacional. També als Estats Units. És més, és la gran esperança, no? S'ha fet molt bona feina per part de moltes marques i jo crec que és un dels mercats on es pot construir més aquesta categoria d'espumosos del Penedès de llarga criança.
En aquest context, la denominació d'origen del cava, amb una nota, reafirma la seva vocació integradora i el seu compromís de treball col·lectiu, mentre a Corpinat celebren l'arribada de Jouvé Camps. El vicepresident Roc Gramona anuncia més fitxatges.
Crec que és un punt clau cap a la història de Corpinat. És el celler més gran fins al moment, però creiem que pot ser que de moment sigui el més gran, però més endavant puguin vindre de cellers més grans.
Per entendre una miqueta la situació, en l'actualitat el preu mig d'una ampolla de cava és de 11 euros, però els cellers de Corpinat tenen un preu de 20 euros. Per tant, dues velocitats, dues formes de producte del cava que es trenquen en el cava català que entra en crisi.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Després de l'aturada FIFA, Setmana Santa, hi arriben les tres estacions de l'Atlético de Madrid. El primer pas, la Lliga, aquí, al programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Metropolitano, Atlético de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petón. Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois. Uno, dos,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
¿Cuál diríais que es el recuerdo más bonito que os queda compartiendo la vida?
Los hijos que tenemos y los nietos que tenemos. Es una experiencia más bonita.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Quan tenia 9 va ser segrestada per un amic de la família, un veí de l'Hospitalet de Llobregat. que se la van dur a la selva boliviana.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las siete noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
Deu minuts i les 8 en punt de la tarda. Us ho estem explicant a la linterna. No és cap novetat dir que tot cada vegada és més car, el combustible, l'energia i ara també la taxa turística, que és l'import que paguen les persones que s'allotgen en hotels, apartaments o altres establiments. No la paguen els residents, sinó els visitants, i serveix per finançar polítiques relacionades amb el turisme i a partir d'ara també amb l'habitatge. La gran novetat és que aquesta taxa puja i ho fa de manera clara a Barcelona, on pràcticament es duplica. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs mira, et poso exemples. En un hotel de 5 estrelles, el cost passa d'uns 7 euros i mig a 12 euros per persona i nit. En hotels de 4 estrelles s'enfila fins als 8 euros i mig i en pisos turístics fins als 9 euros i mig. I en el cas dels creuers es pagarà entre els 9 i els 11 euros depenent de les hores d'estada a la ciutat. Això s'explica perquè la tarifa que fixa la Generalitat s'hi suma un recàrrec municipal que pot aplicar l'Ajuntament, i Barcelona ja ha decidit apujar-lo de manera progressiva cada any. Per tant, si es manté aquest calendari, d'aquí a uns anys dormir en un hotel de luxe a la ciutat podria implicar pagar fins a 15 euros només de taxa turística per nit. Però fora de Barcelona aquesta pujada també existeix, tot i que és més moderada. En un hotel de 5 estrelles, per exemple, la taxa passa dels 3 als 4 euros i mig, i el pitjor de tot és que aquests imports aniran creixent gradualment fins al 2027. A la linterna de COPE Catalunya i Andorra d'avui, el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha dit precisament això, que es queixen de que ells, a Tarragona, no tenen problemes de massa turisme, i assegura que molts cops sembla que els problemes de Barcelona siguin de tot Catalunya.
A vegades els problemes de Barcelona sembla que siguin de Catalunya, no? No entenem ni per què es fa, ni per què es doble. A més, el 25% va per vivenda protegida, que tampoc entenem per què un turista o el sector turístic ha de pagar la vivenda. A més, nosaltres també demanàvem a l'època de juliol i agost, potser sí que podries posar aquest nivell, però que les èpoques de fora temporada no té cap lògica que l'impost turístic sigui el mateix. I, per altra banda, nosaltres tampoc entenem que els municipis puguin tindre la possibilitat d'una pujada, a més. Nosaltres el que dèiem és que del que recauda la Generalitat, el 70% més pels municipis i el 30% fos per la bossa del turisme, que en diuen ells.
Un problema que explica seria de Barcelona, però que tot i això també els afecta significativament.
Barcelona sí que es ven com una ciutat, i és una ciutat, però nosaltres ens venem com un destí. I nosaltres treballem molt amb turoperador, també. Llavors, el turoperador, quan ho expliqui al seu client, li dirà: no, escolti'm, esperi's, si vostè va al Vendrell, li costarà tant. Si va a Calafell, que és al costat, i que quasi bé es toquen els hotels, li costarà un altre... No té cap lògica, eh? Mm-hmm. El problema el té Barcelona. Barcelona té problema de turismofòbia, Barcelona té problema d'allotjament i de vivenda, i Barcelona té el problema de que vol recaudar més. És tonteria que nosaltres mateixos posem pals a la roda a la nostra eficàcia.
Pel que fa a l'ús d'aquests diners, també hi ha canvis importants. Fins ara, tot es destinava a promoció turística, però a partir d'ara, un 25% es dedicarà a polítiques d'habitatge, mentre que la resta continuarà finançant projectes vinculats al turisme, com per exemple la millora d'infraestructures o la sostenibilitat. Des del govern, la mesura es justifica per la necessitat de fer front a la crisi de l'habitatge i gestionar millor l'impacte del turisme, però el sector turístic no ho veu igual. Hotels i apartaments alerten que aquest increment pot fer perdre competitivitat a Catalunya respecte a altres destinacions. Això és el que diu el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos.
tindríem que ser, o els polítics tindrien que ser conscients de la realitat, no? És a dir, Barcelona és una ciutat extraordinària, però vull dir, no és única a Europa. I el que no té sentit que ens posem nosaltres com la taxa turística segona més cara de tota Europa, tenint en compte ciutats com Madrid, Roma, París, Milà, Londres, Atenes, Múnich.
A més, Clos assegura que l'impacte econòmic pot ser considerable, sobretot en estades de diversos dies o en turisme de negocis, i que pot influir en la decisió de congressos, de fires o de visitants internacionals que podrien optar per altres destinacions amb menys pressió fiscal. Per la seva banda, qui també ha opinat del tema, és el president de la Federació de Càmpings de Catalunya, Miquel Gotanegre, que d'entrada prefereix parlar en altres termes de la taxa. Ell parla d'impost turístic directament. En tot cas, creu que l'increment pot afectar especialment la temporada baixa, on el perfil del client és més sensible al preu.
El sector del càmping en temporada baixa està creixent molt i està creixent molt amb un client sènior de manera desestacionalitzada, no? I aquest client és molt susceptible al preu perquè al final estem parlant de que la nostra competència en temporada baixa és la resta de les comunitats autònomes de l'estat espanyol del litoral, o sigui, la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia, no? I cap d'aquests llocs tenen l'impost, no?
A més, el nou model permet als ajuntaments aplicar recàrrecs addicionals, fet que podria incrementar encara més el cost final pels visitants en funció del municipi. En temporada baixa, aquest impost podria representar un 30% de l'estada del client, Yolanda.
Molt bé, gràcies, Mar. Bona tarda i bona Setmana Santa.
Igualment.
Ens retrobem dimarts. Que vagi molt bé, Mar. Que vagi bé. Doncs, sintonia d'esports, Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Yolanda, què tal? Bona tarda.
Avui has tingut feina, eh?
Et va semblar poca cosa allò d'ahir, o no?
Vinga, comencem per això. Què
Mare
va passar?
Meva. Conseqüències. L'àrea d'informació dels Mossos d'Esquadra investiga ja el que va passar ahir a Cornellà, revisa les imatges que a la UCO de l'estadi li serveixen per identificar, segons fons policials, el major nombre de gent per poder definir què va passar l'altre dia, qui va orquestrar aquells grits de musulmà el que no voti durant tres vegades a la primera part i també després del descans, tot i que la federació hi va intentar posar remei. Fa falta recordar que al comprar les entrades per aquest partit havies de donar el nom, el cognom i el DNI, així que serà fàcil identificar a la gent. Els sectors Maria Roja i Barcelona con la selecció són els que van tenir opció a comprar entrades pel sector on van començar els càntics. En definitiva, tot molt vergonyós i ha posat una mica de seny Lamin Yamal, jugador musulmà de la selecció espanyola, que ha piulat a través d'Instagram. Oi que sí, Víctor Navarro?
Passades les dues de la tarda, bona tarda, Quique i Yolanda. La Minya Mal es pronunciava al seu compte d'Instagram, posava primer dues fotografies en blanc i negre i en color del moment que surt resant al camp i un escrit on diu: "Yo soy musulmana, ayer escuché el cántico, el que no vote es musulmán, sé que iba por el equipo rival y que no era personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable", deia. A los que cantan estas cosas, els hi diu: "Usar una religión como burla en el campo os deja como personas ignorantes y racistas", i acaba aquest comunicat dient que el futbol és per animar, no per faltar el respecte, i agraeix a la gent que van animar-los i els diu que ens veiem al Mundial. D'aquest escrit de Lamine Yamal podem veure reaccions de jugadors com Alejandro Valde, Nico Williams, Fermín López, Mar Bernal, Achraf Hakimi o el seu company de selecció, Víctor Muñoz.
L'Espanyol ha dit la seva, ha criticat doncs, la gent que diu que només hi havia gent de l'Espanyol i posa veu al davanter Roberto Fernández.
Yo estoy con el comunicado que acaba de sacar el club, con las palabras del presidente de la federación, con las palabras del entrenador, incluso creo que el jugador Pedri también lo dijo. Yo estoy totalmente con ellos porque esto no viene bien al deporte y al final, quieras que no, también mancha un poco al ser en el Estadio del Español, aunque pienso que porque sea el Estadio del Español no esté toda la gente, todos los aficionados pericos en ese estadio, ¿no? Incluso había varia gent de molts altres clubs i jo penso així.
Demà, tres quarts de quatre de set de la tarda, el Camp Nou es pot omplir per veure el partit Barça-Madrid 2-6 a l'anada pel Barça de la Champions femenina, Andorra 0, Màlaga 2 al descans, i hi ha bàsquet en directe i estem patint amb la penya. A la Champions League quarts de final, oi que sí, José Luis Gil?
Sí, senyor, perquè estem als play-offs de quarts de final de la Champions FIBA, el millor de 3, primer partit a Atenes, i la renta de 13 punts que tenia la penya al descans, 34-47, s'ha esvaït. Ara mateix, 3 segons, 8 dècimes, perquè s'acabi el tercer quart, l'avantatge és pel conjunt grec, 61-59. La setmana vinent, segon partit a Badalona, obligats a guanyar si es perd avui per forçar el tercer i definitiu.
En definitiva, gràcies, José Luis, que passem una bona Setmana Santa en pau.
Sí, senyor.
Que tothom pensi una mica de seny, que aquí en tenim molt, o en teníem abans de que passessin aquestes coses com les que van succeir al camp de l'Espanyol, on jugava Espanya i no jugava l'Espanyol.
Molt bé. Doncs gràcies, Quique. Bona tarda.
Bona tarda.
I també bona Setmana Santa. Que vagi molt bé. I nosaltres ho deixem aquí. La Linterna de COPE Catalunya s'agafa uns dies de descans. Tornem dimarts que ve i ara mateix, d'aquí uns segons, et seguim explicant tot el que t'interessa a la Linterna d'Àngel Expósito. Que tingueu una bona Setmana Santa. Que vagi molt bé. Fins dimarts.